grups municipals d'Esquerra Més, Convergència, CUP, Iniciativa i PSC sobre la constitucionalitat de la llei 17/2015 de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes per la defensa de les dones al treball en igualtat d'oportunitats. Dona inici al debat la senyora Ingla. Té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Bé, ens referim un cop més a una llei que el que pretén és preservar un dret fonamental, un dret universal, com és el dret a la igualtat efectiva entre homes i dones. Una llei que, a més, va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Per tant, ens podem sentir orgullosos com a país, com a societat, per haver assolit aquesta fita. I alhora, també demanem als grups municipals d'aquest ple doncs, coherència, i entenc, per tant, que també hi donaran suport. I és una llei que el que pretén és avançar una miqueta més. No m'atreviria a dir que és un gran pas de gegant perquè el tema costa, però com a mínim és una llei per avançar una miqueta més cap a aquest objectiu de fer una societat més justa, perquè mentre hi hagin desigualtats no tindrem una societat justa, no tindrem justícia social i per tant tampoc igualtat d'oportunitats per tothom. De desigualtats n'hi ha de molts tipus, de discriminacions n'hi ha de molts tipus, totes són execrables, però aquí parlem d'una desigualtat, d'una discriminació que afecta el 50% de la població mundial i en el cas del nostre país està entorn del 52%. És a dir, estem parlant d'una problemàtica que discrimina a la meitat de la població del nostre país. No és precisament aquesta diguéssim, la que qualifiquen aquesta desigualtat pel nombre de gent que afecta, no? Per molt que les lleis marcs, que en aquests moments doncs, són la base de la nostra normativa, la Constitució espanyola, a dia d'avui encara, i el nostre Estatut, encara que parlin, òbviament, de l'obligació de la igualtat, i és una igualtat de caràcter absolutament formal, no? I només cal donar un cop d'ull al món que ens envolta per veure quina gran diferència hi ha entre aquesta igualtat formal i la real. I, per tant, aquest és el món que ens ha portat a demanar que s'aprovi aquesta llei en el Parlament i a demanar avui suport en aquesta moció. La llei vol preservar la igualtat i la no discriminació per raó de sexe en molts àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Pensem que estem parlant d'una discriminació estructural, perquè es tracta d'un model social que en si discrimina. Estem doncs congratulats d'haver estat capaços de crear aquesta llei tan ambiciosa a nivell de país, a nivell de Parlament. La notícia, no per previsible, deixa de ser una notícia dolenta, i és que un cop fet aquest pas important en el Parlament de Catalunya, la seu de la nostra sobirania, entra la perversa maquinària del tàndem, govern del PP, Tribunal Constitucional, i es carrega allò que la sacrosanta Constitució espanyola defensa, que és la divisió de poders. Evidentment, s'emparen en un argument polític, que es tracta d'un tema competencial. Pensem que els articles justament d'aquesta llei que s'han declarat com inconstitucionals en l'àmbit laboral són mesures específiques per prevenir l'assetjament sexual, però també hi ha el fet de la presència de delegats sindicals en el marc de les negociacions col·lectives que vegi per la igualtat de tracte d'oportunitats, o la presència paritària entre homes i dones a la negociació col·lectiva, o també, per exemple, incorporar la perspectiva de gènere en els expedients de regulació en els ZEROs o en la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals. És a dir, anem més enllà d'un tema paritari, sinó incorporar la perspectiva de gènere, que ara tampoc no tinc temps per entrar en el detall, però que també és d'aquelles coses que són un pilar si volem tenir una societat igualitària. Nosaltres considerem que des dels ajuntaments, i també ho reflecteix la moció i ho ressalta, també es pot fer molt amb aquest tema, i per tant el que fa la moció és una doble reivindicació. D'una banda, una reivindicació social, que és això, no? Arribar a caminar una mica més per aconseguir aquesta plena igualtat, la igualtat real entre dones i homes, evitar aquesta discriminació de la meitat de la població del món, o en aquest cas de la població del nostre país, però també evidentment la reivindicació més política, si se'm permet, de tornar a patir aquesta judicialització de la política. Allà on no arriba, allà on no aconsegueix doncs, uns vots via parlaments, doncs es fa utilitzant el braç armat del govern del PP, que és el Tribunal Constitucional. Aquí no caldria parlar d'independència, m'estaria d'acord fins aquí. Aquí no caldria parlar d'independència, estem parlant de drets fonamentals, de preservar-los, suposo que aquí estarien tots d'acord, si no fem-nos-ho mirar, però és veritat que al final entrem en un enfrontament ja pervers, però reiteratiu, que és o avancem socialment o fem cas al que diu la Constitució espanyola, sobretot a l'apartat de salvaguardar la unitat d'Espanya. Per tant, estem aquí en una realitat quotidiana, mireu si és quotidiana, que avui mateix, fa poques hores, s'ha conegut a la sentència del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional també la llei d'horaris comercials catalana, per tant, és un suma i sigue, per tant, això és un déjà vu. Aquells que bufen cada vegada que senten comentar aquestes coses, el que haurien de fer, doncs, és posar-hi solució. Nosaltres tenim molt clar que entre avenç social i salvaguardar la Constitució espanyola volem l'avenç social, i que per aconseguir aquest avenç social alguns ja fa dies que tenim clar que l'única eina precisament és la independència. Gràcies.
Gràcies. Altres grups que intervenen i que han proposat la moció per part de Convergència, té la paraula la senyora Pellicer. És que són tots els proposants, clar. Els tinc per ordre. Sí, per ordre. Em posen l'ordre, eh? Per tant, tinc Esquerra Més, ara Convergència, després la CUP, Iniciativa i PSC. Si m'han posat aquest ordre, entenc que és per alguna causa. Entenc. I després donarem els que no... Sí? Molt bé. Per tant, senyora Pellicer, té la paraula.
Perdó, seguint amb la unanimitat que es va produir al Parlament de Catalunya, doncs, i per preservar també la igualtat i la no discriminació, doncs, per ser ambiciosos en aquest nou país, doncs, tot el que correspon a defenses des de perspectiva de gènere, nosaltres estem d'acord i per tant subscrivim el que diu aquesta moció. Gràcies.
Gràcies. Per part de la CUP, la senyora Gibert.
Bé, nosaltres, la Mireia ho ha explicat molt bé, tot el que contenia la llei, totes les, diguéssim, aportacions concretes en matèria d'igualtat laboral. Nosaltres venim a reblar una miqueta, nosaltres vam tenir una postura crítica en seu parlamentària i només explicar-la una mica, donarem suport, evidentment, ens hem sumat a la moció i agraïm doncs, que l'hagin presentat perquè entenem doncs, que fa avanços importants. La prèvia que volia fer és que ahir van assassinar una altra dona, precisament, a la Pobla de Mafumet, i així doncs la negra evidència en forma de llista letal del 2016 va creixent i sembla doncs, que anirà creixent fins l'últim dia. Ho dic perquè el dia del debat parlamentari la meva companya Isabel Vallet obria també doncs, amb un maleït preàmbul com aquest. Per què ho dic? Doncs perquè està relacionat, no és una cosa, no són fenomenologies, ni, no són fenòmens del temps, ni qüestions que passen aleatòriament i que no estan lligades entre si, sinó que la desigualtat estructural que les dones patim ens situa en una situació de vulnerabilitat, ens situa a nivell mundial com qui bàsicament aglutina la pobresa del planeta, ens situa com a les persones que tenen més risc de morir a mans de les seves parelles o d'altres homes, ens situa com a que tenim una de cada quatre persones, doncs una de cada quatre dones una agressió sexual i per tant aquesta situació de vulnerabilitat s'ha de combatre en tots els àmbits. És una llei que nosaltres que enteníem va néixer amb bona voluntat i amb forces potencialitats. I sabem doncs, que les condicions a les que s'ha referit la Mireia no són, doncs, com deia, un fenomen meteorològic ni només, per més de la poeta, doncs, un tèrbol atzur que ens toca a les dones pel fet de ser-ho, sinó que les dones, precisament perquè les dones som les principals productores i reproductores d'una de les mercaderies més bàsiques del capitalisme, que és la força de treball, perquè el treball domèstic no remunerat, que és cabdal per la reproducció de la vida, que és cabdal per la normalitat del treball productiu, és invisibilitzat, és tractat com a no generador de riquesa i és bàsicament el que afegirà el treball productiu normal. Però això sí, invisibilitzat, sense remunerar i sense que tingui cap tipus de condició, diguem, econòmica. Entenem que aquesta llei, en aquest preàmbul, això hagués hagut de constar d'alguna manera. Aquesta doble estructura d'explotació que nosaltres li diem capitalisme patriarcal i que sempre intentem explicar d'una forma més menys pedagògica, a vegades ens sortim amb més menys sort. De totes maneres, no ens en vam sortir i així doncs, al final vam fer una, diguéssim, una exposició de sí crític. La llei, doncs, malgrat doncs, la nostra visió crítica, venia a superar l'anterior i omplir les mancances absolutament injustificades que teníem en matèria d'igualtat laboral. Però com si l'opressió del capitalisme i l'opressió patriarcal doncs, per les dones no fos prou, es ve a sumar a la nostra llista particular de detractors al Tribunal Constitucional, que ja el teníem enfrontat tots en diferents coses. Sembla que aquesta temàtica doncs, ara també li ha fet goig. Així doncs, demanar a la resta de grups que s'assumin aquesta moció, perquè és una qüestió de justícia, que el nostre Parlament aprovi una llei i que es desenvolupi amb totes les condicions i amb totes les garanties.
Gràcies. Per part d'Iniciativa, la senyora Casamitjana.
Gràcies. Bé, nosaltres, òbviament, ens hem sumat a aquesta moció com no podia ser d'una altra manera. I, entre altres coses, perquè ens sembla una decisió que podríem qualificar d'esperpèntica, la de declarar inconstitucional el compromís social per assolir la igualtat de gènere en qualsevol dels àmbits de la vida de ciutadans i ciutadanes. Aquesta llei no era fruit d'una casualitat ni d'una obsessió de ningú, ni molt menys un caprici. Tothom sap que la situació de les dones a Catalunya en el moment en què es va fer la llei, 17/2015, era molt dolenta, tant econòmicament com pel fet de la pèrdua de drets. Si mai havia estat bona aquesta situació, doncs a partir del 2008 i sobretot a partir del 2010 no havia parat de deteriorar-se. I amb la crisi, la pobresa ha vingut afectant molt més a les dones, com ja s'ha dit, i a més, doncs s'han perdut la major part dels drets. I han augmentat les desigualtats socials i les dones són majoritàries en la majoria de grups que han quedat en les pitjors condicions. La llei de la qual estem tractant d'igualtat efectiva de dones i homes va ser discutida i aprovada per procediment d'urgència. El PP la va impugnar i el Tribunal Constitucional, ves per on, doncs li va donar la raó. I ho ha fet en uns articles que jo aquí no llegiré perquè la Mireia ja els ha citat abans, però que considerem que doncs, són cabdals per la que fa l'assetjament sexual, etc, etc. Per tant, aquesta inconstitucionalitat la fa amb uns articles que nosaltres considerem que són doncs, el moll de l'os d'aquesta llei. També dic que va ser aprovada per unanimitat de totes les forces polítiques al Parlament de Catalunya i que el text ja partia d'un treball que s'havia fet doncs, a cavall de tres legislatures i que comptava amb un ampli consens, grups polítics, entitats, activitats feministes, professionals de tots els àmbits, patronals, universitats i centres de recerca, administracions públiques, etc. Així doncs que el recurs interposat pel PP i la decisió del Tribunal Constitucional considerem que torna a ser un insult, un atac violent als drets de la igualtat de dones i homes que viuen i treballen a Catalunya. I creiem que novament és un greu atac a la democràcia i als seus drets fonamentals. Gràcies.
Gràcies. El PSC té la paraula el senyor Soler.
Sí, primer de tot agrair a la força política proposant doncs, haver acceptat que ens hi poguessin sumar. És una iniciativa que nosaltres entenem que és positiu també portar-ho al ple municipal, perquè és un lloc on ens hauríem també de posicionar en aquest tipus de fet. També els he de dir que algun dels llenguatges, bueno, que el llenguatge heu utilitzat algunes vegades doncs no el compartim, però com saben quin és el nostre posicionament respecte a les propostes de la resta de grups és mantenir el text originari, no presentem esmenes i per tant tampoc no creiem que sigui l'important. L'important és en tot cas la base dels acords que tenim. No? Nosaltres creiem que això és una qüestió, com deia la Núria, és una qüestió de justícia social, és una qüestió de justícia de que realment homes i dones arribem a tenir aquest punt d'igualtat i que no parlem més d'igualtat doncs, perquè tinguem aquest concepte assolit. No? Creiem que en aquest cas el Tribunal Constitucional s'accedeix, perquè si no vaig errat també la Comissió de Garanties Estatutàries del Parlament doncs, també ha passat als sedars de la Constitucionalitat, per tant també aquí hi ha un cert litigi. I més quan també afecta el que serien els articulats relatius a l'àmbit laboral i a nivell de la igualtat. Ja no només parlem d'igualtat salarial, sinó també d'igualtat de tracte davant de les dones i que per tant doncs entenem que aquest era un pas que feia més el Parlament de Catalunya i a més quan havíem assolit una de les majories absolutes del ple del Parlament i que per tant entenem que això els grups que hi donem suport en el Parlament de Catalunya doncs haurien de ser corresponsables també amb allò que determinem en el Congrés de l'Estat. Són aquelles coses que a vegades es diuen que no s'entenen, no? Hi ha una llei i que resulta per un tema competencial aquesta llei s'atura i impossibilita el seu desenvolupament. Però mentre la justícia, la injustícia social segueix primant. Amb això ja ens hem trobat amb altres àmbits de la nostra, del nostre desplegament legislatiu i això ens hauria de fer reflexionar fins a on arriba el fet competencial i fins on arriba aquest marc que ens ha d'aturar la impossibilitat de poder assolir aquesta legislació, almenys en el nostre país, en matèria d'igualtat. Per tant, nosaltres agraïm sumar-nos i demanem a la resta de partits que no s'hi van sumar a la Junta de Portaveus, doncs que s'hi sumin i que aquest ple i aquest Ajuntament i la nostra ciutat doncs, faci aquest pas endavant en prou de la igualtat i de la justícia social entre homes i dones.
Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Dimitri de Franc, té la paraula.
Un corto inciso. Si el espíritu de esta ley va en contra de la Constitución, pues ya es hora de ponernos seriamente a plantearnos cambiar la Constitución y aprovechando un cambio real de Constitución, luchar por esta ansiada República Catalana y la ansiada República Española. Ya de una vez mejoremos muchos aspectos de la vida de los catalanes y los españoles, que esta Constitución, por retrógrada, no está dejando avanzar a una buena parte de la población. De todos modos, yo de verdad pienso que más que en este momento pienso más que el texto en sí, que retrógrado, porque es muy antiguo, mucho más de antes de lo que muchos de los que estamos aquí naciéramos. Yo creo que caemos en las malas interpretaciones del texto, en las interpretaciones interesadas del texto y en la politización del texto. Solo eso y el voto será favorable a la moción.
Gracias, señor Benejam, te lo paro.
Gracias, señora alcaldesa. En esta cuestión pues es difícil para nosotros tratarlo porque tiene es muy complicada y aquí se habla como si el Tribunal Constitucional y el Partido Popular fueran lo mismo, cuando es evidente que no lo son. El Tribunal Constitucional puede tener razón o no en sus sentencias y el Partido Popular igual, ¿no? Pero cada uno, el Partido Popular y como cualquier otro partido, defiende sus posturas ante todos los problemas que hay en la vida, incluido este, ¿no? Y el Tribunal Constitucional decide pues quién tiene razón cuando hay impugnaciones, incluso en contra del Partido Popular, que también ha fallado muchas veces en contra de opiniones del Partido Popular en según qué cosas que se han impugnado ante el Tribunal Constitucional. Se habla también que cuando el Tribunal Constitucional decide sobre esta ley del Parlamento, lo hace en contra de la igualdad de sexos, y eso no es verdad. O sea, lo que prima en esa sentencia es el tema competencial, el problema de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña. No es un tema de igualdad de sexos, puesto que se hace a conciencia, porque se quiere equiparar al Estado español con un Estado retrógrado y como acabamos de oír, la Constitución retrógrada, como si en España no se hubiera luchado desde hace mucho tiempo por la igualdad de sexos, a pesar de mucha gente que no la practica, ¿no? Hay muchas cosas que desde el Partido Popular se han hecho, por ejemplo, ahora defendiendo la postura de nuestro partido, por el tema de la igualdad. Y yo le quiero recordar a Dimitri que el artículo 14 de la ley, aunque no la votáramos algunos, porque, bueno, o éramos muy pequeños o no habíamos nacido, no habíais nacido, eso no quiere decir que sea antiguo. Hay constituciones bastante más antiguas y de dos o tres siglos. El artículo 14 de la Constitución declara el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y el artículo 99.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. ¿Esto te parece muy antiguo? A mí me parece de total actualidad. Y con esta situación, el Partido Popular, en otras épocas y en épocas más recientes, cuando ha gobernado, ha hecho muchas propuestas y ha legislado en favor de la igualdad. El Partido Popular tiene una apuesta decidida por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y últimamente, en los últimos años, se han hecho muchas cuestiones a favor de este tema de la conciliación, porque hacía falta y no se ha hecho en gobiernos anteriores. Se ha hecho también un plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Y se han hecho otras políticas a favor de la mujer y de la igualdad de oportunidades, como el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes a ella, el Informe de Ejecución de la Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado, el Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información y el Plan de Promoción de la Mujer Rural. Todos ellos son planes con medidas muy concretas, que ahora no es el caso, no es el momento de desarrollarlas, pero que cualquiera las puede ver. Puede ver que tienen miles, todos estos planes, entre ellos tienen miles de medidas para erradicar este tema, el tema de la desigualdad, y que se están aplicando. Y cuesta, porque la cultura de la igualdad cuesta de entrar en la sociedad, desgraciadamente, y se tiene que hacer todo lo posible para ello. Y en eso estamos, en profundizar mucho más en la aplicación de todos estos planes. Gracias.
Gracias por parte de Ciutadans. Té la palabra la señora Fernández Jordà.
Gracias. Comentábamos nuestros dos compañeros y yo misma que aquí realmente lo que hay es un ensayo para ser diputado del Parlamento, porque si no, no se entiende que todas las intervenciones de los compañeros, los que han hablado, hayan sido exactamente como si estuvieran en el estrado del mismo. Yendo a la moción en concreto, teniendo en cuenta tanto el contenido de la exposición de motivos como los puntos de acuerdo, nuestro voto es en contra. El Tribunal Constitucional ha declarado nulos e inconstitucionales los artículos 33, 36, apartados 1, 3 y 4, artículo 39, apartado 1, 2 y 3, artículo 40, artículo 41, apartados 2, 3 y 4 y el artículo 44 de la Ley 17/2015. Por lo tanto, desde el respeto a la legalidad vigente y al sometimiento del Estado de Derecho que defiende nuestro partido, nos parece inadmisible que se inste a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento a poder ejecutar artículos que han sido declarados inconstitucionales. Es incomprensible que algunos partidos de nuestra comunidad autónoma intenten vulnerar el mismo marco que les dota de autonomía, que dota de autonomía a Cataluña para el ejercicio de la actividad legislativa y que recoge sus derechos y libertades. En segundo lugar, debemos argumentar que en ningún caso el Tribunal Constitucional juzga o ha juzgado en base a juicio de valor alguno, sino que ha tenido en cuenta el marco jurídico en vigor, que es el paraguas que tenemos que respetar todos. Debemos respetar las decisiones tomadas por el Tribunal como máximo intérprete del texto. Sobre la sentencia, finalmente, cabe decir que considera que estos artículos no vulneran el espíritu de la Constitución, pero sí invaden el espacio de competencias del Estado central. Este cita textualmente, por ejemplo, que solo el Estado tiene competencia para imponer a las empresas y los representantes de los trabajadores el deber de prevenir el acoso sexual por razón de sexo en el trabajo, mientras que las comunidades autónomas se deben limitar a adoptar en el ejercicio de sus competencias de ejecución las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Todos estos discursos que hemos oído en defensa de esta moción estarían muy bien si realmente trajeran a este pleno, que es un pleno municipal, medidas reales para ayudar a la igualdad real en la ciudad de Sant Cugat. Muchas gracias.
Gracias. Passem, doncs, a la votació. Vots a favor, doncs, de la moció. Gràcies. Vots en contra. Gràcies. Abstencions. No n'hi ha. Queda, doncs, aprovada. Passem al punt 20.